i a l'hora de menjar, bon profit a tothom, i els que dalt del restaurant, bon menú i també bon profit. I la setmana que ve, més històries.
Doncs molt bé, Paco, gràcies i fins la setmana que ve.
Adéu, amics.
Molt bé, doncs en Paco, que hem acabat aquest retrovisor, ai, que no me sortirà, i ara és el moment que acabem el programa, i el moment que us deixem amb l'Ona Vilà, amb el més calent a l'Aigüera. Gràcies per la companyia i atenció, demà hi tornem. Adéu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giner. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Al quiosc me viu el PC. A la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 17 de març, m'agradaria començar el programa fent una ullada al panorama internacional, concretament a la guerra del Golf Pèrsic. Perquè aquest matí Israel ha informat de la mort de dos alts càrrecs de l'Iran, el comandant de la força Basij de la Guàrdia Revolucionària Iraniana, Gholam Reza Soleimani, i el cap de Seguretat Nacional, Ali Larijani. El primer és un home clau en l'organització de les estructures de comandament i control del país iranià i el segon és un dels homes forts de l'Iran després de l'assassinat del líder suprem Ali Khamenei. Tot i això, per la seva banda, Iran encara no ha confirmat ni ha fet cap comentari al respecte de cap de les dues morts. Mentrestant, el foc continua obert i els civils en van patint les conseqüències. De fet, Metges Sense Frontera ha alertat aquesta setmana que Israel està repetint els patrons que va aplicar a Gaza, a la zona del sud del Líban, amb bombardejos sobre zones densament poblades, provocant desplaçaments forçats i fins i tot obligant a la població autòctona a l'evacuació massiva. De moment, segons dades de l'entitat, més d'un milió de persones libaneses ja s'han vist obligades a abandonar casa seva des de que van començar els bombardejos el 2 de març, és a dir, no fa ni un mes. Pel que fa al petroli, que al final és la raó d'aquest conflicte, l'Iran i l'Iraq mantenen converses per permetre el trànsit exclusivament de petroliers iraquians per l'estret d'Hormuz, segons ha declarat el ministre de Petroli de l'Iraq. I per la seva banda, Trump continua sense èxit la recerca de suport per reobrir l'estret. La Unió Europea finalment ha rebutjat participar en una coalició amb els Estats Units, al·legant que aquesta no és una guerra d'Europa, en paraules de l'alta representant d'Afers Exteriors i Seguretat de la Unió, Kaja Kallas, que en un primer moment sí que havia obert la porta a estudiar la situació, però es va trobar amb la negativa dels ministres d'Exteriors. De moment, cap país d'Orient ni de l'OTAN ha decidit respondre positivament a l'exigència de Trump d'enviar patrulleres per escortar els mercants i petroliers que s'atreveixin a sortir del Golf Pèrsic. Trump també ha picat la porta de països com Austràlia, el Japó o Corea del Sud, també de moment sense èxit. I mentrestant, el preu del petroli segueix pujant i ja s'ha encarit un 4% més. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem entrant en matèria fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts parlarem de cols amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert al Temps de Terra i després obrirem una nova plana de la secció Moziment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, que ens parlaran de com ens afecta el fet de viure en societat a l'hora d'educar els nostres fills i filles. Avui el toc musical el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dimarts. Quina recollida de cable la cap de la diplomàcia europea. Quina
sí,
recollida
quin
de
canvi.
Cable. Això és, aquestes estudiaran en els llibres d'història, probablement. Bueno, és que ja no és la primera vegada que fot la pota aquesta dona,
no,
vull dir,
no.
En fi, amb la guerra d'Ucraïna també la valia a part de declaracions.
Bueno, el que em pregunto jo és per què encara està al càrrec.
Bueno, efectivament, no? I la gràcia és que el seu càrrec és cap de la diplomàcia, no? De la diplomàcia, que dius... les incongruències.
Sí, sí, sí.
Com la incongruència de ataco a l'Iran, lio tot el pitote i després demano ajuda a la resta del món perquè em solucionin les conseqüències, el problema que he creat jo de bloquejar l'estret d'Hormuz, no?
Totalment.
En fi.
Va ser un atac molt poc pensat per part d'Estats Units.
Bueno, no, d'aquest senyor ja no m'estranya res.
No, no.
Segurament es pensava que l'Iran era Venezuela i que tot li aniria allò rodat, com li ha anat en allà, tot i les veus que es van aixecar, bueno, pues que, i bueno, clar, l'Iran no és Venezuela.
No, no.
I el tema...
I l'Iran té també aliats allà a la seva zona.
Bueno, exacte, efectivament. I jo vull pensar, no vull pensar, però que aquí hi juga un joc de geoestratègica més ampli. Perquè l'Iran compta, si més no, amb el suport implícit de Rússia. Bueno, aquí la cosa està sí, sí. Una mica més complicada. Però va, anem a aterrar a l'escala,
i si no,
aquí ens embardem i divaguem i fem coses.
I comencem a fer anàlisis polítics que se'ns escapen de les mans.
I no tinc ni idea del que pot passar allà baix. És igual, va. A veure, la població de l'escala que ha crescut, comencem amb els titulars de casa nostra, la població de l'escala ha crescut de forma ininterrompuda des de l'any 1970.
Carai, en un moment que sembla que estem en baixa natalitat, el poble segueix creixent,
no,
eh?
No, de moment, o sigui, les dades que tenim fins ara és crescuda i crescuda, i llavors un canvi important que és que, i ara anirem a les dades de l'IDESCAT, la població resident ha augmentat des de mitjans dels anys 70, quan l'economia local també fa un gir cap al sector serveis, i sector turisme, turisme especialment, i comencen a arribar persones de fora del municipi. Clar, i aquesta és la clau, que contribueixen a reconfigurar el mercat laboral i a minimitzar l'envelliment de la societat. La localitat actualment és la quarta més poblada de la comarca i el seu índex socioeconòmic és el setè més baix de la demarcació, i jo afegiré que el 30% de la, dels escalencs empadronats és població estrangera. Població no nascuda directament a l'Escala, però sí empadronada a l'Escala. Aquests els empadronats, o sigui, aquesta gent és la que oficialment es comptabilitza com a residents escalencs, però tothom sap que hi viu molta més gent en aquest poble de la que està empadronada, no?
I per tant aquest creixement no s'ha donat tant per la natalitat, sinó que s'ha donat per aquesta arribada
d'arribada de gent de la resta de l'estat espanyol, gent de Barcelona, mira, com jo mateixa, o gent de l'estranger, de França, d'altres països, també.
Que venen a jubilar-se aquí.
O venen a buscar-se la vida aquí, també. Vull dir, no tots són jubilats els que arriben. Però sí que hi ha aquesta circumstància, no? Va, seguim parlant de Sant Martí d'Empúries, que acull del 23 al 24 de maig una nova edició de la Fira Arrels del Vi.
Hi ha una fira consolidada, aquí al municipi.
Bé, aquesta està molt guai, aquesta fira està molt... No, vull dir, és que està molt bé.
T'agrada el vi, l'Àlex?
M'ha sortit del cor, ja ho sé, però sí, perquè venen els cellers, allò... Que aquí tenim... Bueno, tenim un moment dolç de vitivinícola.
Home, i tant.
Aquí a l'Empordà. Bueno, és que jo recordo una època en la que, sí, el vi blanc estava bé i tal, però el vi negre, ja parlo de fa molts anys, el vi negre li costava, un vi poderós, un vi amb molt de cos i molta graduació, no? I això ha canviat, i ara hi ha uns vins tremendos aquí a l'Empordà.
La denominació d'origen Empordà ha agafat molta volada.
Ha agafat molta volada i estan, no tenen res a envejar a les grans denominacions espanyoles. Però va, anem a la Fira del Vi. 23 a 24 de maig es celebra Sant Martí d'Empúries, aquesta nova edició, amb l'objectiu de promoure i celebrar la cultura del vi i les arrels vitivinícoles de la regió. Enguany, la Fira organitza 4 exclusives masterclass especialment dissenyades pels amants dels grans vins, denominació d'origen Empordà. Aquestes masterclass deuen ser interessants, Igual m'hi apunto.
T'anava a dir, poden ser per tu aquestes masterclass.
Ens hi apuntarem, va. Doncs això, vale? I parlem de més qüestions. Cap de setmana de playback a l'Escala, una tradició ja que comença a fer, ser també important aquí al municipi.
Home, 36 anys, que fan el playback.
Doncs tu diràs, no? Això serà de divendres a diumenge. Hi participaran fins a 21 artistes que interpretaran tot tipus d'estils musicals. Els artistes són els escalencs. Els escalencs que es converteixen per un dia en artistes de varietés i d'això, i que ens fan el playback i ens fan disfrutar a tots. Les entrades, com dèiem, estan disponibles a l'oficina de turisme de l'Escala.
Perfecte, tindrem aquest dijous, els tindrem aquí, els organitzadors del playback, per conèixer tots els detalls.
T'explicaran les actuacions que hi hauran, una mica el que es pugui avançar, clar.
Exacte, perquè no ho poden revelar tot.
No podem fer spoilers, tampoc. I en esports, Gabriel Mus ha completat el ral·li entre Budapest i Sierra Leona amb èxit. Aquest pilot és resident a l'Escala i, com dèiem, ha estat a Budapest, a Sierra Leona i no a Mali. A la zona hi havia conflictes bèl·lics i el recorregut finalment s'ha hagut de modificar. Han estat 14 dies d'aventura, més de 6.000 quilòmetres fets i una primera posició assolida més que merescuda.
Per tant, enhorabona amb aquest pilot de ral·li escalenc.
Esports, ral·lis que, cada vegada que es munta un ral·li per el continent africà passen aquestes coses.
Tenim un context de guerra molt a prop.
És que allà, en aquell continent, el normal és això, per desgràcia. S'han de fer canvis i recorreguts així més alternatius. Però bones notícies o felicitats per al Gabriel Mus, que ha sigut, assolit aquesta primera posició més que merescuda en aquesta etapa.
I anem al temps?
Anem al temps. Amb un dimarts molt plàcid, com ahir, més o menys, cel serè, bona visibilitat, Demà, petit canvi de temps a partir de migdia.
Ai.
Amb més núvol i entrada de llevant i mala mar.
Bueno, però encara no ens arriba la pluja. Vull dir,
no,
passem de... i ja està.
No, la pluja vindrà al cap de setmana, ja veuràs.
Sí, això ja ho tenim assumit. Això ja ho tenim assumit.
Per això no, 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 estem a dimarts encara. Tranquil·la, que tenim tota la setmana per prendre el sol i després ja tindrem un cap de setmana... La pluja, no ho sé, no vull fer ara d'anar a ser un pájaro de mar al güero. No, deixem-ho.
Doncs, Lali, ens amplies tot això al punt, sí, de la una, i avui també tenim...
Les notícies, no el temps.
No, el temps ho farà en Sergi, sí.
Sí.
Li deixem amb ell.
Li deixem amb ell, exacte.
I avui tenim plaça o no tenim plaça?
Avui tenim plaça, tenim tertúlia. Sí, mm-hmm. sí. Avui parlarem del paper de la dona, és un tema que havíem de fer la setmana passada, però que el recuperem aquesta setmana, sobre doncs, les polítiques que s'estan fent per la igualtat. Hi ha prou, no, què proposa cada grup per aconseguir aquesta igualtat real de la dona, amb motiu del Dia de la Dona, que va ser fa dues setmanes, no?
Exacte. Doncs, Lali, estarem pendents a l'informatiu i a la plaça.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per continuar hi posarem una mica de música amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
Ferran García, juntament amb Adán Torres, varen formar part del grup Boramar durant uns anys. Varen fer un enregistrament amb el títol de Mirades Orientals, amb unes quantes composicions d'ambdós. Una d'aquestes és la d'en Ferran, Fes del mar el teu company, on ens sorprèn amb una lletra poètica molt acurada, d'aquelles que cal escoltar, i fer-ho pel grup Boramar de la Bisbal d'Empordà.
Seguies el mar i el vol allà dels teus cabells, veia flora un garbí lleuger, batec d'ocells. Paraules breus ressonen ara en el record, amb finit contemplant estels, sentiments, flames d'il·lusió. Junts dins del silenci a prop del el reclam d'harmonia, inspiració, ric ressò de coneixement, llava intuïció que nostres vides va canviar. Solitud sense por de mar, ses valents en el nou camí. Junts dins del silenci a prop del mar, il·luminen els cors a cada instant.
El dia de repòs, nostre dia,
espais d'una vida despertar. I en el llarg viatge fes del món el teu
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I com cada dimarts, ara és moment de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, Pere, avui, abans d'entrar en matèria i parlar de fruites i verdures, parlem una mica d'aquests estralls que hem tingut aquest cap de setmana. Pluja, vent... Com us ha afectat tot això, Pere?
A veure, en el que sigui en els sembrats, no ha passat res greu, perquè encara no estaven granats, i el camp de colza, que fixeu-vos-hi que si passegeu una mica pel voltant de l'escala veureu que comencen a gruguejar, comença a haver-hi aquest color tan bonic, doncs no ha passat res greu. El problema l'hem tingut a tot el que són camps que estan a prop del bosc, que aquí sí que ha caigut molts pins. El pi és un arbre, bueno, aquí a l'escala també n'ha caigut algun.
Sí.
És un arbre que quan es fa vell no li creix el cap, però l'arrel sempre segueix sent més aviat petita. És un arbre que necessita per arrelar i perquè per tenir consistència, que el terra no sigui gaire moll. Clar, el bec, el cel, terra tan moll, aquell arrel que l'aguanta no ha pogut aguantar l'alçada que tenien molts d'ells. I abans hi havia una gestió de boscos. Jo recordo que quan era petit, el meu pare i inclús el meu avi deien: aquest any tallarem pins, i cada 4 o 5 anys es tallaven els més grossos i els petits anaven creixent. Ara no, si aneu al bosc, que és tot un abandonament, quan diuen de netejar, el que fan és treure tots els bons, i però clar, això llavors els altres que queden tan desemparats que això s'hauria de fer cada 4 o 5 anys. Fer-ho cada 20 o 30 anys el que fa és una desgràcia per quan passa el que passa. Perquè si aneu aquí darrere les muntanyes de Ventalló, que s'ha fet aquesta gestió, que s'han tret els pins, s'ha netejat el bosc, però esclar, aquells pins que queden, com que queden tan desemparats, si plou com ha plogut ara, acaben de caure tots. Hi ha boscos que pràcticament no queden pins. Bé, això és el que passa, no? No es fan les coses bé i llavors ens lamentem, no?
Aleshores, us han caigut pins, entenc, sobre les collites.
Han caigut sobre el camp, però més que la pena més grossa és que aquests boscos tardaran molt de temps a regenerar-se, perquè sobretot ha passat més en els boscos que es havien aclarit. Allò que dius, fem una aclarida, travem uns quants pins perquè no hi hagi tanta massa forestal, els que havien de quedar, o no tenir els germans al costat, i haver pogut, han acabat de caure. Pràcticament hi ha cantons que havien fet gestió de pins que ha quedat sense res. Però bé, n'hi ha tants, jo dic, ojalà hi haguessin alzines, no? Si no passaria. Però no, molt, molt mal no ha estat, però bueno, en el bosc sí que fa pena. Si passeges, veus una quantitat de pins caiguts.
Clar, però
bé, avui penso que tu tenies ganes de fer-me alguna pregunta d'un hortalitza.
Doncs sí, exacte. Mira, ahir a la secció de cuina, amb la Joina i la Remei, parlàvem de farcells de col, de fer farcells de col. I ens va sortir una mica el dubte de quina és la millor varietat de col per fer aquests farcellets.
Doncs és molt senzill. en aquest temps, la conca ja, que podríem dir més ideal per fer aquest parcellet, seria la col d'olla, que és la col típica de tota la vida de l'Empordà i de tot Girona, que és la col aquesta grossa, que té la fulla tubeta, que pots despullar-la i va quedant cada vegada fulles més petites. Doncs aquesta seria la millor, la que en diguem col d'olla. Mm-hmm. Llavors hi ha un altre col que també aniria bé, que és la col de Milán, que és la col una mica més, té una mica més de rugositat en les fulles, i també aquesta aniria bé.
Mm-hmm. Per tant, la col d'olla o la col de Milán, però quines altres cols hi ha, Pere?
Ui, n'hi ha moltíssimes de col. Mira, hi ha una col que jo dic ha desaparegut, perquè jo quan era més petit n'hi havia, ara n'he vist algunes, però no són ben iguals, són híbrides, que és la col de la paperina. Si hi ha alguna gent gran que ens escolta, sabrà què és la col de la paperina. Per començar, una paperina, tu que ets molt jove, segurament, no sé a què com la descriuries, una paperina?
Jo quan penso en la paperina, penso en la de castanyes, aquell cucurutxo de paper.
Doncs ho fas molt bé. tu fas molt bé. Just això que tu has dit és la paperina, la forma que té la col aquesta, però invertida. Mm-hmm. És a dir, surt com una piràmide, un co allargat, i aquesta col, jo diria que és la més fina. Amb aquí també podria fer farcellets, però no tenen gaire quantitat de... no hi ha gaire quantitat de fulles. Mm. És una... podríem dir que cada col té 4 o 5 fulles que podries fer. Aquesta també és molt bona i molt tubeta, però, noi, com que no, és poc comercial, no... cada vegada n'hi ha menys, pràcticament no es troben al mercat. Mm-hmm. Hi ha una altra que és com aquesta, però més dureta, més dura, que té la... seria una barreja entre aquesta col de la paperina i la col repollo. Col repollo seria aquella col tan dura que fan servir els xinesos en la cuina xinesa. Són aquelles cols que, si te la tiren al cap, és com una pedra. No sé si... que a vegades en els supermercats les venen embolicades en paper de film,
sí,
en paper de plàstic. Aquesta ja ho associes, no?
Sí, sí.
La col repollo és molt... o col blanca, també en diuen, es fa servir molt per cuina oriental. Mm-hmm. I llavors hi ha la mateixa, de duresa, que la col blanca, seria la col lombarda,
mm-hmm,
que és la mateixa de textura, però és més dura. I el color, sobretot, és el que varia, que és de color vermellós, morat. Aquesta vegada es fa servir per decorar una mica les amanides, no? Allò tallada ben fineta, però bé, t'ha d'agradar la col perquè t'agradi aquesta. En la part del nord del Península Ibèrica, tota la part de Navarra, País Basc, es fa servir més aquesta col.
Mm-hmm. Perquè quina...
però n'hi ha més, n'hi ha més de col, si vols.
I
continuo.
Tant, sí, sí.
Mira, un altre col, que no és de l'agrat de la gent d'aquí, seria la col de Brussel·les.
Mm-hmm.
Doncs aquestes coletes petites, que són la mida d'una nou, i aquestes cols agraden molt a la gent, sobretot els anglesos, i diria de la gent del nord d'Europa. Jo tinc alguns clients, a vegades estrangers, que me'n demanen, però no és una col que es vengui massa. Mm-hmm. I també hi hauria una col que aquesta podríem gairebé assegurar que pel nom, la col xinesa.
Mm-hmm.
La col xinesa també es fa servir molt en cuina oriental, i és una col que té una forma d'endívia gran, endívia geganta. Uh-huh. És blanquinosa, és molt tubeta, aquesta sí que és molt bona. A mi m'agrada molt. I en la cuina oriental es fa servir molt. Bé, ja veus que hi ha un pivot de cols. Dintre d'aquestes cols que han dit, col d'olla, col de Milán, hi ha diferents subvarietats, que estan moltes d'elles híbrides, perquè puguem tenir cols tot l'any. Uh-huh. Perquè si no, només tindríem col a l'hivern, que de fet és quan són més bones. Fins ara encara són molt bones. A la que comença a fer calor, la col ja amarga una mica. Ja no és tan fina, tan suau. Seria, jo ho associaria, una menja d'hivern. Uh-huh. Per fer sopes, per fer trinxat, de moltes maneres la col podem menjar. I aquests farcellets que dèieu ahir, també no. Imagina't el que és això.
Aleshores, has comentat que la col és més d'hivern, però que aquestes varietats híbrides ens allarguen aquesta temporada de la col.
Sí, aquestes varietats els hi costa molt més espigar-se, perquè totes les hortalitzes s'espiguen, vull dir que els enciams també, els porros. És ben moment que sent tot el calor i volen fer fills, volen deixar descendència. Saben que es van a morir i llavors la col també. Si la deixes massa, com fa calor, s'espiga. I en canvi hi ha varietats que aguanten molt més a la calor. Uh-huh. Aguanten moltíssim i llavors va bé perquè no podem tenir, a vegades et ve de gust a l'estiu menjar una col i no la trobaries si no hi haguessin aquestes cols híbrides. I per tant és fantàstic que l'agricultura hagi avançat tant que puguem menjar gairebé sempre de tot.
Uh-huh. I ja per anar acabant, Pere, de totes aquestes cols que ens has comentat, quina és la que té més sortida avui en dia al mercat?
La que té més sortida és la col que dèiem al principi, la col d'olla. Uh-huh. Perquè et permet fer molta variació de plats, et permet fer sopes, et permet fer bona verdura, perquè patata i col i ceba i pastanaga és una bona menja, et permet fer una escudella. I els que són de la Castelles o tenen el seu cocido de Madrid, que també hi ha col, el putxero caldo gallego, també hi ha aquesta col, vull dir, pràcticament aquesta, la col d'olla, la col de Milán, són les que surten més. Llavors les altres, la col xinesa ja és més minoritària, i la col repollo i la col lombarda són també, ja es venen, però no amb la mesura que es ven la col que serveix per fer tot. Perquè, vull dir, bulles patates i bulls col, i llavors inclús quan no la tens bullida, la xafes bé, la passes amb oli ben cuit, i queda com una truita, una cosa no gaire light, perquè hi ha molt d'oli, però molt bo. Llavors hi tires el que vulguis. Pots fer-ho amb carn, amb una bona carn a la brasa, i és un bon acompanyament.
Mm-hmm. Doncs, Pere, moltes gràcies per resoldre'ns aquest dubte sobre les cols que teníem ahir amb la Joina i la Remei, i per explicar-nos també, no?, tota aquesta varietat de cols, que potser és una de les hortalisses que hi ha més varietats, em sembla.
No, en general, totes. Perquè mm-hmm. si un dia parlem d'enciam, hi ha 7 o 8 classes. Potser sí que n'hi ha més, que n'hi pot haver porros, i àpids, que queden més, però de bròquios n'hi ha 4 o 5 classes, de tot, pastanagues n'hi ha 4 o 5 classes, vull dir que el món vegetal és molt extens, anirem parlant.
Perfecte, doncs anirem descobrint cada dimarts una mica més d'aquest món vegetal, Pere.
Una abraçada.
Gràcies, Pere.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. El llaparàs els dits.
I per continuar en aquesta segona mitja hora de programa, ara que passen uns 5 minutets de 12:45, farem el vermut amb en Paco Torres i avui també amb Víctor Manuel.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal? Com estem? Avui, en el vermut musical, Víctor Manuel. Nascut a Mieres, província d'Astúries, el dia 7 de juliol de 1947, en l'actualitat té 78 anys. És un cantautor, productor musical i cinematogràfic, considerat un dels artistes més representatius de la transició espanyola. En el juny de 1972, amb Anna Belé, es casa pel civil a Gibraltar i, posteriorment, han de passar 6 mesos a l'exili. En l'any 1977 treballa pel Partit Comunista d'Espanya abans i després de la seva legalització. Va començar en els anys 60 i es va consolidar en els anys 70 amb cançons de fort contingut social. Ha col·laborat molt amb Anna Belén, seva parella artística i de vida. Va participar en gires i projectes col·lectius com El Gusto es Nuestro, junt amb Anna Belén, Joan Manuel Serrat i Miguel Ríos. En aquesta gira, amb més assistència de públic. Fins aleshores, El País. Guanyen el Premi Ondas a la millor gira i venen 500.000 de discs. El 2014 té un Premi Grammy Llatí a la carrera artística. Seves cançons més conegudes són Soy un corazón tendido al sol, Solo pienso en ti i Astúries. Està en actiu des de 1973 fins ara, en què aquest estiu, al mes de juliol, actuarà en el Festival de Cap Roig. Escoltarem per Víctor Manuel Solo pienso en ti.
en el comedor se sientan separados a comer y se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti, solo pienso en ti.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez dels centres Labra i Glossa.
I un dimarts més obrim aquesta plana dels mots i ment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, que avui ens fan una pregunta. Podem viure en un búnquer? Bon dia, noies, què
hi
dieu?
Hola, bon dia.
Bé, com vam dir en el programa anterior, actualment ens està arribant informació per infinitat de vies, val? I tothom, gairebé tothom, té accés a aquesta informació, val? El problema és quan d'aquesta informació no en fem un bon ús, o ens creiem tot el que ens diuen, val? Per posar un exemple, per començar a il·lustrar una mica tot el que volem dir avui, m'agradaria presentar-ho dient el següent. Quan un nen és petitet i deixa el pit i deixa el biberó i hem de començar a donar-li de menjar, primer comencem amb una cullereta petita de postre, petiteta, perquè si no li cabrà la boca, no podrà menjar bé. Després passem a una més grossa. Quan ja comença a fer una mica de menjar sòlid, a tallets petits, li donem una forquilla, però no se'ns ocorre mai, quan són tan petits, de donar-li un ganivet que punxi i tingui serra. Per què? Perquè no el sabrà utilitzar i es pot fer mal.
Exacte.
Val? Si a un nen petitet li donem un ganivet i el primer cop que l'agafa es talla, quan sigui més gran i realment li toqui utilitzar aquell ganivet, el nen no el voldrà perquè tindrà por, perquè ja haurà viscut l'experiència de que allò per ell no va ser bo. Aleshores, què volem dir amb tot això? Que hem de prendre consciència de les accions que els adults fem amb els nens per donar-los seguretat en tot el que ells faran i el que serà el seu desenvolupament posterior.
Si us en recordeu l'altre dia que parlàvem sobre l'abstracció i el llenguatge i el pensament, com funcionen en un engranatge d'una persona. Si pensem una mica en PNL, que alguna vegada també n'hem parlat, les accions no deixen de ser allò que nosaltres estem pensant en paraules. Llavors nosaltres actuem d'una determinada manera perquè dintre del nostre cap s'ha fet doncs, tot un raonament per portar a terme una acció. Però aquest raonament ha de ser un raonament fonamentat, ha de ser un raonament conscient, perquè si no, com deia l'Elisabet, ens podríem posar en perill en determinades situacions. Sí que és veritat que hi ha un determinat grup de la població que pot tenir un grau d'impulsivitat més alt, que són pacients que ens arriben a la consulta, perquè hi ha una desregulació a vegades doncs, de la impulsivitat, o els dèficits d'atenció, per exemple, nens amb dèficit d'atenció o nenes, o persones adultes, que evidentment aquest grau de raonament no està fet a priori abans de fer l'acció. Que aquí estaríem parlant d'una cosa més, diguem-ne, fora una mica més de lo que és habitual. Tornant a el que estàvem dient. Què passa, però? Que si dintre d'aquesta societat que nosaltres vivim, en què ja vam quedar l'altre dia, que és molt ràpida, molt exposada, no hi ha una mica de anem a pensar què estem fent i en quin moment ho estem fent, passen coses com, per exemple, algunes que ens trobem a la consulta,
sí.
Veritat?
Sí. Ara portem una temporada que ho hem anat observant, que els nens venen a fer la sessió, quan els pares venen a recollir-los, paguen. I tenen l'opció de pagar en metàl·lic o tenim el datàfon perquè es puguin pagar en targeta. Doncs ara són els nens els que diuen, pago jo.
Com pago jo?
Pago jo. I el pare li dona la targeta al nen i el nen la passa pel datàfon, que de fet l'únic que fa és posar-la damunt del datàfon, el datàfon pita, el nen li torna la targeta i s'ha acabat. Val? El fet en si no és que el nen posi aquell trosset de plàstic damunt del datàfon. El fet en si és que el nen està dient, pago jo.
Clar, està com assumint l'acció, no? Com si els diners també fossin seus.
Exacte.
Aquesta és interessant.
És això el que està passant. Però realment aquest nen no se li ha explicat mai què vol dir pagar. Què vol dir pagar mai passar la targeta pel datàfon i explicar-li que en el banc hi ha uns diners, que aquell datàfon està connectat amb el banc, que està vinculat al nostre compte, que en aquell compte hi ha els diners que guanyem al cap d'un mes i que amb allò hem de cobrir les despeses que ens vinguin. Val? Ningú li ha explicat això al nen. Ell només diu, jo pago. Per tant, en el cap d'aquell nen, pagar és això.
És passar una targeta.
És passar una targeta que aquell aparell faci un pito. És això.
Llavors, el que tornàvem a dir abans que us estava dient del pensament, del llenguatge, com ha dit molt bé l'Elisabet, és cada vegada que jo utilitzo aquest plàstic, fa pip i he pagat. Ja està. On són els diners? No ho sé. Com els tinc? Ni idea. Val? Abans, quan els nens... N'hi ha nens que encara ho fan, però... Fins i tot avui en dia, a nivell lingüístic, nosaltres ens trobem amb que tenim imatges i a vegades ensenyes una guardiola i el nen et diu, això què és?
No saben què són les guardioles.
No. Clar, una guardiola, quan ets nen, els nens fan guardiola, o fèiem guardiola, ni a cada vegada ni a menys, no? Ara van a l'Amazon i el papa toca i bum, ja està. No? No he guanyat jo, no he estat guardant-me uns diners dintre d'un pot, una caixa, el que sigui, i quan m'ho vull comprar els he de treure d'allà, veig com desapareixen i ja no els tinc, però ara tinc un objecte. Això és un grau d'abstracció, com deia l'Elisabet, és la cullereta petita per passar la cullereta mitjana, perquè quan en tingui 16 i els meus pares m'hagin de posar uns diners perquè me'n vaig estudiar no sé on, jo sàpiga que aquells diners són reals. Perquè ara us posaré un altre exemple. Fruit d'un altre nen de la consulta i parlant també de targetes i de banc. Hi ha un nen amb unes dificultats concretes que amb 16 anys un dia li va dir a la seva mare deixa'm aquí un moment i vaig quedar-me esperant a veure on anava. Vaig pensar que podia anar a buscar-se alguna cosa en la botiga que tenia allà al costat i jo el vaig a veure entrant al banc. Diu la mare, diu, clar, em vaig quedar dient on va?
Clar.
Va entrar al banc i li va dir a l'home del banc que volia una targeta de crèdit. I el del banc li va dir, bueno, necessitem els teus pares, tal i qual. Diu, però per què la vols, no? Perquè jo necessito diners per pagar les meves coses. Quan aquell noi va venir a la consulta, i no estic parlant d'un nano amb retras mental, que podríem estar en aquests... sinó en la manera en què ell ha construït el seu llenguatge i el seu pensament, ningú mai s'havia sentat amb ell a preguntar-li, però els diners d'on venen? Els diners on van? És a dir, és un adolescent venint d'un nen que pago jo, perquè ens entenguem. Perquè el procediment no se l'ha acompanyat a on han anat a parar aquests diners, de qui són aquests diners. Perquè pot acabar-te dient, és que jo tinc dret a pagar les meves pròpies coses, però és que els diners no són teus. Com ho has fet tu per tenir-los? Ah, no ho sé, no? els meus pares, com si a sobre hi hagués una obligació de que els teus pares et poguessin uns diners en una targeta per les teves coses. Una cosa és que els pares s'encarreguin, com ens veien a nosaltres, no?, de tenir les nostres necessitats, i no vol dir de tenir algun caprici, per suposat que sí, també en forma part, no?, en la mesura que un pot o no, o deixa de poder. Però d'això a tens l'obligació de posar-me diners aquí perquè jo gasti amb el que a mi em sembli, hi ha una distància molt gran. Hi ha un punt d'inconsciència en tot el procés de passar de nen a adolescent i d'omplir buits de l'abstracció d'aquella criatura. Perquè si no s'omplen sols, o els omplen ells.
Llavors, clar, en aquest cas concret que explica la Iolanda, si aquest nen, després d'ell haver anat al banc, d'haver rebut una resposta negativa perquè no podia tenir targeta, si no anaven amb els pares. Després de la Iolanda, imagino que en la sessió estar-ho parlant amb ell una bona estona, i el nen no ho va entendre, val? Imaginem-nos nens que estan molt exposats a tot tipus d'informació que els arriba per moltes vies i que no hi ha ningú que està fent un acompanyament per explicar tota aquella informació que està entrant al seu cap, què és, què vol dir, com ho he d'interpretar, com ho he de fer servir.
Val? I l'altre, si és real o no. Que aquí afegiríem això ara,
sí,
també.
Sí, sí. De fet, anys enrere, els nostres referents eren els pares, els mestres a l'escola, la tele, que hi havia un canal, dos a vegades, i poca cosa més, poca cosa més. I el que ens deien aquests referents, nosaltres ens els creiem, val? I si no fèiem cas als que ens deien, hi havia conseqüències. Ara no. Ara n'hi ha molts referents alhora, i sense conseqüències de res. Entens? Llavors, clar, la conseqüència a la llarga, què pot ser? Doncs que aquests nens, en el seu cap, no estan desenvolupant les eines necessàries com per tenir un bon raonament i que doni després resposta a problemes que els hi puguin anar sorgint al llarg de la vida. No ho tindran, això.
De fet, si us en recordeu, en el programa anterior parlàvem de situacions quotidianes molt bàsiques en les que la gent no sap què fer. Com per exemple, doncs, un nen que cau i es pela el genoll. És com que allò és tan greu com si no ens l'haguessin pelat mai un genoll, no? Com si allò... I a més, la reacció de l'adult envers aquestes situacions fa que el nen encara us vegi com una cosa més greu. Hi ha situacions també d'aquest estil, no? De famílies, doncs, molt exposades a tot tipus de dispositiu i d'informació social, que no diem que estigui malament, sinó que la hem de saber interpretar, que desconcentren també aquella informació i la porten a una quotidianitat que no és viable. Tornant una mica a això de la informació i del llenguatge, per exemple, nosaltres a la nostra generació, doncs, hi havia molt el que guai, no? Perdó, el que això, que guai, no? Ara nosaltres podem utilitzar el que guai i poden haver-hi un grup de nens que ens diguin què vol dir guai. Per tant, aquesta paraula en si, la paraula guai en si, no té una cosa, no és perjudicial. Però si jo la descontextualitzo, la porto en un altre moment social i l'he deixat d'utilitzar, aquell guai no té sentit, li podem tornar a donar. Això és dolent? No. Dintre de la llengua és viva, l'Elisabet sempre ho diu, no? I és veritat.
Ha d'anar canviant.
I canvia, i és normal que evolucioni, però hem de vigilar també que no s'empobreixi. Per què? Què passa? Que és com lo de l'analogia o la tecnologia. És a dir, tecnologia sí, però no oblidem l'analogia, perquè a vegades l'analogia ens pot ajudar en un moment que la tecnologia no vagi. No? Doncs això és una mica el mateix. És a dir, enriquir llenguatge sí, el 6-7 està molt i molt bé, és molt divertit, podem també contextualitzar-lo i saber d'on ve, no? Perquè a vegades ja veus... I també està bé que aquest 6-7, que va ser utilitzat en un context d'un partit de bàsquet, en el que va haver-hi un nen que, com que anaven 6-7, el nen es va aixecar i amb les mans va fer 6-7, no? I va fer molt de riure, es va fer viral, ho ha vist tothom, va? Inclús nens que no ho han vist, com per exemple, puc posar d'exemple el meu fill, que té 10 anys, no ho ha vist, però en canvi utilitza el 6-7.
Perquè ho ha sentit, no?, i ho ha repetit.
Sí, què passa? L'ha sentit, ho ha repetit, però també hi ha una altra cosa, i és que els nens, com a bons nens, i amb bona imaginació que tenen, el van fent moure aquest 6-7 i el van utilitzant en moments molt diferents i li van donant un sentit i una vitalitat diferent. Això és dolent? No, això és enriquidor. El problema està quan et venen nens, que també ens passa a la consulta, en la que amb els memes aquells italians no, ens van arribar, se sabien a la perfecció una cançó de memes italians en la que quan nosaltres el vam començar a mirar vam veure que ells havien fet dintre el seu cervell una abstracció i una generalització incorrecta. I allà no hi havia hagut un acompanyament.
De fet, això dels memes italians, per qui no ho conegui, no deixen de ser paraules inventades que han posat dins d'una cançó, i no sé si hi ha també dibuixos
sí,
o alguns de
tot,
cromos...
Bueno, hi ha dessuadores, hi ha el que vulguis.
Bueno, doncs han fet un merchandise amb tot això, val? Clar, ens van venir dos nens, que són germans, que tenen dificultats importants de llenguatge, i ells volien saber tot allò que era, perquè ells es pensaven que realment totes aquelles paraules eren reals.
I existien, i volien saber què volien dir, no?
I ells les volien utilitzar, però clar, evidentment, allò fora d'aquell context no anava enlloc. Doncs ens va costar molt i molt fer-los entendre que sí que eren paraules, però que no tenien un sentit, que eren inventades i eren per aquell moment concret, per aquella cançó o per aquells dibuixos.
Clar, llavors, lligant amb això, nosaltres a vegades fem activitats per treballar l'estructura del text, per treballar doncs, la seqüència d'una definició, perquè se sàpiguen explicar millor en nens amb dificultats. Els hi fem inventar paraules, però la primera cosa que fem és, per exemple, agafem síl·labes, no?, de paraules diferents, les tallen, les barregen, n'han de treure dues de síl·labes, i els hi pot sortir de la paraula patata i de la paraula pantaló, doncs els hi pot sortir paló, per exemple. No? Llavors, paló, els hi dius, si jo dic paló, tu què veus? I els nens et diuen, res. Doncs va, ara t'ho has d'inventar. Aquí estem treballant una imaginació, estem treballant tot un context, està dins d'una situació, i després els hi fem, o millor, recordar què havien dit que volia dir. És a dir, estem treballant tota una sèrie de funcions executives, que a nivell lingüístic són molt importants, però perquè els nens entenguin que ens podem inventar paraules, perquè és bonic inventar-se paraules, i de fet té el seu sentit. Però si paló només ho faig sentir jo, només ho faig servir jo, i després vaig a tu i et dic el paló, tu em diràs de què m'estàs parlant. És a dir, la comunicació i el llenguatge s'ha fet perquè les persones ens entenguem entre nosaltres.
Per exemple, això d'inventar paraules, que és veritat que ho fem a nivell nosaltres de lingüístic, des de la logopèdia, si la paraula que s'ha inventat és paló, aquell nen ha de ser capaç de deduir que aquella paraula és masculí, que aquella paraula és singular, i que després li demanarem que s'inventi una definició per aquella paraula, li posem un significat, i que després aquella paraula posi dins una frase. Llavors ja estem treballant morfosintaxi, perquè ha de concordar amb un article, perquè ho hem de fer concordar amb un adjectiu, amb el que sigui. Val?
Però sempre sent conscient que és una paraula inventada.
Doncs, exacte.
Sí. Sí. El que passa que nosaltres és una eina que utilitzem per treballar molts aspectes formals del llenguatge.
I que sigui divertida.
Que aquell nen té, en el que té dificultats, val? Llavors, clar, evidentment, si un nen que té un trastorn de llenguatge, que sabem que és una dificultat que l'acompanyarà de per vida i potser s'ha de passar 8-10 anys venint a logopèdia, les activitats que nosaltres fem han de ser divertides, han de ser atractives i han de ser estimulants, perquè si no, el nen no voldrà venir.
Ara, sí, ara passem a aquesta paraula paló, que podria ser extreta d'un 6-7, per exemple, perquè ens entenc, descontextualitzada. Aquell nen la va rebent amb un TikTok, amb un Instagram, amb un cantant, amb un que sigui, i no entén què significa dins d'aquells contextos, què passa? Després la farà servir, que no tindrà cap mena de sentit. Llavors, què passa? En lloc d'enriquir el llenguatge, l'estan empobrint, però no els podem ficar dins un búnquer a viure, que ja ens agradaria a vegades, perquè aïllar de determinades situacions temporalment i exposar-los a poc seria el seu, que és el que dèiem també en l'anterior programa.
Sí. Bueno, de fet, en l'anterior hi ha molts altres que hem dit que la base, sobretot, és l'acompanyament, perquè els nens no neixen apresos, se'ls ha d'ensenyar, se'ls ha d'acompanyar. I són petits, i ells es poden fer en el seu imaginari a saber què. Però, clar, els hem d'anar guiant perquè aquell a saber què sigui útil pel dia de demà.
I crec que com a cosa final podríem dir, com a idea general, és que l'abstracció que no està acompanyada i, per tant, no està explicada, s'omple de supòsits i d'exigències inconscients.
I aquí lliguem una mica amb la idea amb què començàvem, no?, de la targeta del banc.
Exacte.
Doncs, Iolanda, Elisabet, moltes gràcies per explicar-nos tot això de l'abstracció del llenguatge i ajudar-nos en aquest acompanyament, no?, que hem de fer els infants perquè aquesta abstracció...